Raúl Balam, bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Bé.
Em fa molta il·lusió, som en una terrassa.
Sí, estem en un jardí.
En un jardí?
Un jardí.
Com ho hem de dir, això, a veure?
Això és el Jardí Mimosa. Això és perquè estem envoltats de mimosa. El que passa és que, esclar, les mimoses floreixen al gener. Gener-febrer. O sigui que ara són verdes. Estan preparant, doncs, botonades, doncs, ja per l'any que ve.
És divendres, aquesta entrevista s'emetrà demà dissabte.
Ah.
I tu estàs a punt de fer el servei de l'Hotel Mandarin Oriental del Moments, no?
Sí, jo estic a dilluns avui. Avui és el meu dilluns. Ah. Nosaltres comencem a la setmana els divendres. Som així d'especials.
De diferents, no?
Sí.
La restauració sempre va contracorrent, no?
Sí, nosaltres crec que ara ho estem demostrant.
Has dinat ja? Perquè són prop de les 12 del migdia. Com t'organitzes?
Dinarem ara. Com que els divendres fem servei de la nit, no fem servei del migdia, ara a la una doncs ja estarem tot l'equip, pujarem totes les coses que hem comprat, les maduixes de Sant Pol, el peix i tot el que ha arribat, ho netejarem, ho col·locarem tot i llavors farem un petit dinar i començarem a preparar tota la mise en place per al servei de la nit.
Carai, és a dir, tu et poses a preparar ja cap a la una del migdia per la nit, eh?
Clar, pensa que comencem setmana. Nosaltres quan tanquem diumenge no guardem res. O sigui, són molts de dies del restaurant tancat. Que hem de començar el que són salses, el que són cremes, el que són mousses, el que són totes aquestes coses, les hem de començar des de zero.
Com et va el Moments després de l'any que hem passat, després de la restauració estar com està? Un restaurant tan exigent al centre de Barcelona, dues estrelles Michelin, com va?
Doncs mira, la veritat que jo estic molt satisfet de com va, primer de tornar a treballar, de tornar a tindre l'equip, de ser-hi tots, que ningú hagi tingut una pèrdua personal, i això és molt, molt important, i llavors de tornar a veure clients, o sigui, clients que has perdut la vista durant un any i pico, que tornin a casa i veure que tot està bé, doncs això fa molta, molta il·lusió.
En aquest país va passar una cosa impensable, que era que van tancar hotels, restaurants... Mm. Com ho vas portar, tu, tants mesos sense treballar, no? Sí. Amb una feina tan estressant i tan addictiva com la teva.
Mira, jo la veritat que dintre de tot el desastre que va ser, o tot el greu que va ser, doncs, el confinament i tot, jo ho vaig passar bastant bé. Soc una persona que m'agrada molt la soledat, i o sigui que vaig estar com un rei a casa. Ho vaig gaudir molt perquè jo sabia que era una cosa que viuria només una vegada a la vida, que això no es tornaria, espero, que no es torni a repetir mai més. I dic, ostres, vaig dir, ostres, Raül, aprofita-ho, perquè això no tornarà a passar.
T'agrada la solitud?
Molt, molt. Soc una persona que gaudeixo molt dels silencis, puc entretenir amb una mosqueta que estigui volant per casa i m'hi puc passar hores. Em caic bé.
M'estàs dient que amb 3 mesos tancat a casa no hi va haver moments d'avorriment o de desesperació?
Gens. Sí, potser vaig tindre 2 dies fluixets. El que passa que, això ho haguéssim passat als 80, jo crec que ens haguéssim tirat tots per la finestra. El que passa que teníem una finestra oberta al món sense sortir de casa. O sigui, l'internet jo crec que ha sigut una de les eines que ens ha ajudat més a no sentir-nos tan sols. Però quan et volies sentir sol, tancaves la wifi i allí no passava nada, no? Per dir-ho una manera.
Tu dius Raúl Balam i Ruscalleda.
Uh-huh.
Han passat molt aquests dos cognoms a l'hora de dedicar-te també a la cuina? Han estat una llosa en alguns moments? Pregunto, eh?
Mira, jo crec que la llosa era quan jo era jovenet. Quan ets jovenet, sí que a mi m'afectava molt tindre aquests cognoms. Primera, perquè jo vaig començar a treballar al restaurant dels pares. Jo volia ser un mes dels treballadors, però els treballadors no em veien com un treballador normal, em veien el fill del jefe. Però els meus pares em tractaven com un treballador normal. I aquí sí que em pesaven moltíssim. Avui en dia és un goig tenir-los. A Instagram em presento com a fill d'orgull de fill. O sigui que són uns cognoms que m'han tocat i, ostres, agraït.
Parlant d'orgull, ha estat la setmana de l'orgull.
Sí.
Tu ja fa molts anys que vas explicar que eres homosexual.
Uh-huh.
Et va costar també sortir de l'armari, a tu,
bueno,
no?
Moltíssim, però moltíssim.
Quants anys tens ara?
Ara en faré 45. Vaig sortir als 23. Als 23 vaig sortir i la gran llosa sempre meva vaig ser jo mateix. Jo vaig passar molt malament a la infància perquè jo sabia el que era, sempre ho vaig saber. El que passa que jo, com que esperava que la societat esperava una cosa de mi, doncs jo ho volia amagar, però a més tothom ho sabia.
Pensa què esperava la societat de tu?
Home, que jo...
Que et casessis amb una dona i tinguessis fills?
No és el que esperava la societat, és el que jo em pensava que esperava la societat, que és diferent. A mi la societat de mi mai, com a individu, no ha esperat mai res. Bueno, sí, que no mati a ningú i que no robi. A partir d'aquí, si no faig això, tot pot anar bé. Però jo tenia... Em vaig fer una menjada de coco que pensava que jo, com a home, tenia que tindre una nòvia, d'aquesta nòvia casar-me, de casar-me tindre fills, tindre nets. Jo pensava que volia això, la societat, per lo que veia a les televisions i la cultura que m'envoltava. I el dia que vaig acceptar això, que ho vaig passar molt malament, el dia que ho vaig acceptar, es va acabar tot aquest neguit. Però ho vaig passar molt malament fins llavors. Jo et penso que segon DGB, a l'hora del pati, em castigaven a seure al cantó de la professora perquè jugava amb les nenes. Sí, imagina't amb un nen si no li marcaven aquestes coses, o a l'institut.
Però et castigaven els professors.
La professora, la que vigilava el pati, com que jugava amb les nenes i devia ser amanerat, doncs ella devia pensar, ostres, si juga amb les nenes aquest nen en sortirà mariquita. I em castigaven perquè jugava amb les nenes.
Però això és gravíssim, això és impensable ara mateix en un pati d'escola.
Clar,
no?
Doncs imagina't jo com vivia, jo sabia que allò ho estava, era dolent. O en l'institut era... El dia de les dutxes en el gimnàs era el pitjor que passava. O sigui, quan el professor deia les dutxes, jo corria corrents a les dutxes per dutxar-me i ser... O sigui, entrar el primer i sortir el primer. O sigui, quan jo sortia ja que m'estava assecant, començava a entrar la gent. I sempre la frase que se sentia sempre diu: no, ja us podeu treure el tap del cul, que en Raül ja surt de la dutxa. O sigui, insults i tot això.
Això és bullying.
Bueno, tot això ho sabia perquè jo ho vivia amb por. Jo el dia que vaig dir soc gay i què passa, si amb la mateixa gent que em creuava vaig deixar de tindre problemes. Perquè van veure que jo ja no era dèbil. Jo em vaig envalentonar i mai més vaig tindre un problema. Però quan veuen una persona que és dèbil, els humans van cap allà. Jo crec que hem de començar a tenir respecte i a normalitzar les coses. Una persona per ser hetero no va dient pel món: és que jo soc hetero. Però, esclar, jo he de donar explicacions. L'altre dia vaig sentir a no sé on que amb un jugador de futbol que és de color va tindre, esclar, li va dir amb un: clar, jo li hauré d'explicar als meus fills que són negres. Clar, és que si la societat estem així, ostres, no evolucionarem mai. El trist és que sí que aquí ho estem normalitzant, però és que hi ha països... que per el fet de que t'agradi la mateixa persona del teu sexe o no et sentis integrat dintre, no et sentis el sexe que ets, et maten. O sigui, et maten, o sigui, et treuen la vida per el que vulguis estimar. És que això és molt greu. Aquí a vegades no som conscients d'on vivim i potser fem, anem per un cantó i anem per l'altre i fem la cosa molt grossa. Però és que hi ha països que s'han d'amagar de veritat perquè et maten. Això és molt trist.
Entenc que si poguessis tornar enrere el que faries és dir-ho abans, no?
Sí, però jo crec que al final faria el mateix, perquè al final va ser la meva experiència de vida. No m'arrepenteixo pas que... Mira, gràcies a tots aquests errors i haguer-ho portat d'amagat i tot, sóc el que sóc avui en dia. Si ho hagués portat d'una altra manera, potser no seria en Raül Balam que sóc avui en dia. Potser seria millor o pitjor.
Som el Suplement, som a Catalunya Ràdio, som al jardí de l'Hotel Mandarín a Barcelona, al centre, a Passeig de Gràcia. El Raül Balam té un tatuatge sota l'aixella. Què significa aquest tatuatge?
Bueno, un tatuatge que va creixent. Bueno, són palets i cada any vaig marcant un palet. Jo el 2013, gràcies als pares, jo vaig tocar fons, jo sóc una persona addicta, sóc drogodependent, i els pares em van ingressar doncs en un centre de desintoxicació el 5 del 3 del 2013, i cada any doncs en aquestes dates, el 5 de març, doncs em faig doncs un palet, que és una cosa que anirà creixent mentre no prengui i mentre anys vagi fent, clar, potser m'agafarà tot el cos.
Han passat 8 anys i continues parlant en present. Soc addicte, dius, no?
És que ho seré tota la vida. Mira, una persona que sigui rossa, per molt que es tapi el cabell de negre, sempre serà rossa. Jo sempre seré addicte. No és una cosa que...
Però addicte, hi neixes o t'hi tornes?
Addicte s'hi neix. És una enfermedad mental, no deixa de ser una enfermedad mental que els transmissors de ple no connecten i mai n'hi ha prou. Els addictes són d'aquests que quan comencem la bossa de patates hem d'arribar fins al final i fins que no pari no podem parar. És un exemple. Però jo mai en tenia prou. O sigui, al meu voltant, els meus amics potser prenien les meves substàncies que jo, potser quan era jovenet i m'envoltava amb gent, però havia un moment que deien, fins aquí, ens anem a dormir, bona nit. Però en Raül no. En Raül era un no parar. Sí que fins al 2013 jo pensava que era un viciós i una mala persona i que el meu no tenia cura. Però quan vaig entrar en el centre, en l'Institut Hipòcrates, que va ser on em van portar els meus pares, i allà em van explicar que que tenia una malaltia, que no era curable, però que sí que la podia dominar i tenir adormida, doncs aquí van canviar les coses. A veure, és dur, eh? O sigui, no es canvia les coses, et diuen, tu ets addicte, deixes de prendre i ja està. No has de canviar, o sigui, imagina't que ets un ordenador, tu mateix ets un ordenador, i has de canviar tot el disc dur, sense canviar la carcassa. Clar, és molt difícil seguir fent lo mateix que fa un ordenador, però canviant tots els hàbits que feies fins ara.
Puc preguntar-te què prenies?
Pues mira, prenia de tot. Prenia de tot i drogues que no he arribat a prendre també em haguessin agradat. Saps el que vull dir? No, al final no és el que prens. El que busca un addicte no és la substància en si. Busca el colocón i evadir-se. A mi hi havia un moment que em anava bé el que hi havia per casa, que potser era el vi de cuinar o colònia, saps el que vull dir? Hòstia, arribes fins a aquests extrems perquè el que busques és perdre el món de vista.
Ho seràs tota la vida pel que dius, però com es deixa una addicció tan forta com aquesta, no?
Primer,
tot allò del mono...
Bueno, doncs passant-los. Jo els meus van ser de plors. O sigui, em vaig passar jo 4 anys plorant tots els dies. Jo pensava que eren sentiments i no, ara avui en dia amb distància estic veient que eren monos. Això, per exemple, com ho deixes o com ho canvies? Doncs primer ficar-te en mans de professionals. Una persona sol, jo havia intentat tota la vida deixar-ho, molts anys. Jo a vegades deia... Va, Raül, sortia de treballar i dic, va, avui no i cap a dormir, avui no i cap a dormir. Agafava el cotxe i no em facis dir com, però ja estava jo davant de la casa d'on tenia que anar a picar. Saps? Et dominava d'una manera molt heavy. Primer de tot has d'acceptar que tens una enfermedad i que no té cura i que hauràs de deixar de fer moltes coses i girar cara a molta gent que no et va bé per tu. I amb constància i parlant-ho molt.
Hi ha molts addictes que hi continuen somiant, no? A vegades, després de superar-ho durant aquests anys, tu hi somies? Encara tens ganes d'aprendre de consumir?
Mira,
no,
no és a tinc ganes de consumir, però sí que el dia que estàs fluixet, sí que somies amb drogues, amb recaigudes, sí que hi somies. Jo vaig deixar de fumar quan portava 3 anys de tractament, vaig deixar de fumar el mateix dia, mai més he tornat a fumar, i jo a vegades quan estic baixet em ve el tabaco, saps? I potser el busco per casa, dic, uep, saps? És com una... Dic, potser és el principi, no? El segon és l'alcohol. Hi ha dies que tens alcohol al davant, perquè, és clar, jo treballo amb alcohol, no tasto res que porti alcohol, però treballo amb alcohol. Hi ha dies que tot va bé i ni el veig, i hi ha dies que de cop i volta s'hi fiquen en un sofregit, ostres, em molesta d'una manera diferent. Hòstia, dic, potser, dic, aquest dia no, avui no estàs fi, Raül.
Et fa por recaure?
No em fa por recaure, però em fa molt de respecte. O sigui, de no desviar-me del camí. Jo sé molt bé el cap on he d'anar i el que he de fer per no recaure, però és que et dona molt de respecte, perquè... pot ser, bueno, se't pot anar al cap ja per sempre.
I entenc que continues fent tractament psicològic, no? O no, ho has pogut...
No, sí, dic, jo segueixo, doncs, ja no potser amb la constància que anaves abans, però jo tinc un grup de veterans que si un dia tinc un problema o no tinc molt bé el dia, o fins i tot, mira, a vegades, fixa't com són les coses... A vegades entro per glòries, no? Quan vinc de Sant Pol. I em fico just al cantó del carril bus. Hi ha dies, doncs, que, esclar, hi ha el típic listillo que es cola per allà i es va passant. Hi ha dies que no em molesten, hi ha dies que em van passar i em molesten tots. I jo, és un indicatiu de que jo no estic bé aquell dia. Doncs aquell dia, doncs, potser truco al veterano des del cotxe i diu, hòstia, m'estan passant tots els cotxes per aquí i em molesten. Llavors em diuen quatre tonteries i ja està. Però la trucada és molt important, no? El de saber de dir, ostres, jo sol no puc fer-ho.
Quan estaves en aquesta època, que és evident que la teva vida estava descarrilant, tu a la feina responies? És a dir, com actuava el teu entorn? Perquè devies ser una persona de caràcter complicada, no?
Moltíssim, moltíssim. Jo tinc gent que treballa encara amb mi, que havia vist els dos Rauls, i, bueno, confessar que em tenia en pànic.
Què vol dir els dos Rauls?
Home, el Raül d'abans i el Raül d'ara. És que no té res a veure un Raül d'abans i un Raül d'ara. El Raül d'abans, doncs, era una muntanya russa, però és que ara un dia podia estar el més eufòric i el més feliç i tot, i als 10 minuts començar a cridar perquè, esclar, en Raül era un monstre. T'ho juro que era un monstre. El que passa és que no té res a veure. Ara sóc una persona que amb l'equip sóc totalment diferent. O sigui, jo sé que no sóc res sense ells, i abans potser ni t'importaven. El bo és que sempre m'he rodejat de persones molt bones a l'hora de treballar, i tenia un gran equip que em portava, però abans els tenia que se m'anaven, doncs potser tenien un rodatge molt curt amb mi, i ara quan se me'n van plorant, dient, hòstia, marxem perquè volem créixer professionalment, però ostres, i això és molt maco, no?, que se te'n vagi una persona plorant perquè està molt bé on està, ostres, això vol dir alguna cosa.
Dius que van ser els teus pares qui et van dir prou.
Bueno, vaig... primer tot va ser ma germana. Els meus pares ja feien dies que veien que el meu no... que algú passava. Sí que li deien a la meva germana que què li passa a en Raül. I la Mercè, doncs, potser traia ferro a l'assumpte, no? I anava dient, no, bueno, això ho fa tothom, no passa res, no sé què, no sé quantos. I sí que un dia el meu pare, doncs, va ser molt llest, el meu pare és una persona molt llesta, i va ficar la meva germana que em vingués a ajudar fent feines de casa, perquè com que jo estava com depressiu, no sé què, no sé quantos, i un dia la Mercè va veure el percal que hi havia per casa i sí que va anar als meus pares i va dir, en Raül ja està, se li han anat de les mans. I un dia, sortint de la dutxa, doncs mira, em vaig trobar el jurado de Tocara Me Suena en allà sentats, i em van dir, què fem? I jo vaig dir, el que vulgueu. I d'allà vam anar al metge de capçalera, va dir, mira, que anem prenent drogues. I el metge va dir, ostres, això és fotut. Va obrir l'ordenador, diu, l'únic que es pot fer és ingressar. Va mirar l'ordenador i diu, mira, aquest centre diuen que està molt bé. I a l'hora i mitja ja estava allà.
Quant temps hi vas estar?
Doncs mira, d'ingrés són 3 mesos, i llavors vaig estar després amb un pis tutelat, a la vora de 2 anys en total. I llavors vas fent passet a passet, doncs, l'entrada a la teva vida. Pensa que has de començar a aprendre-ho a fer tot de nou. El anar a comprar, el cuinar, el vestir-te, el anar... Has de fer referències noves. És que és molt heavy el que passa. A vegades la gent es pensa que deixar les drogues és anar a un centre i surts d'allà nou. És que has de canviar un disc dur sense canviar-lo. O sigui, és que el procés que passa interior és molt bèstia.
Tu associaves a la festa o no? Perquè abans em deies, m'agrada molt estar sol, hi ha gent que consumeix precisament amb solitud, no? Es tanca en un hotel.
Bueno, jo vaig començar, doncs, si comences, doncs comences amb els amics, amb el ha-ha-hi-hi, però els anys i la vida et van deixant sol. O sigui, jo al final estava sol a casa, sol, sense ningú, sense rentar-me, o sigui, era una de fer, sí, era molt, molt, molt fort veure aquell Raül.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, som amb el Raül Balam. Com veus el futur ara, Raül?
El futur, jo amb optimisme, al 100%. Jo sóc una persona molt optimista. I jo crec que vingui el que vingui, ens n'en sortim. Si la humanitat ha sobreviscut a la pesta negra, al Covid, a totes les coses que ens passa i no morim, ostres, això vol dir que tenim un angelet de la guarda, no, també? Però jo crec que la cosa, espero doncs que vagi bé, clar que sí.
I gastronòmicament?
Doncs mira, gastronòmicament jo crec que el que ha portat el Covid, que ha sigut el que ha portat molt bo, és que la gent ha valorat molt més la feina del restaurador. Si la gent no tenia començat, ha estat un any a casa seva, tancada, doncs fent pans, la farina va desaparèixer, el llevat va desaparèixer, la gent va començar a cuinar a casa seva. La gent valora molt més ara un fricandó que no pas abans. Abans es pensava que un fricandó, potser li cobraves un fricandó 18, 20, 22 euros, fins a alguns llocs que potser et cobren 30, 32 euros, i la gent deia, ostres, per una carn guisada? Però és clar, quan el van començar a fer a casa seva, d'anar a comprar una llata, de tallar-la fineta, d'enfarinar-la, de fregir-la, de treure-la, de fer la ceba, confitar-la durant una hora allà, xup-xup, llavors ratllar-li el tomaquet, llavors ficar-li el camasset, ficar-li el tall, cobrir-la, allò que marxi un parell d'hores més, llavors fer la picadeta, no et passis amb l'ametlla, no et passis amb l'all, no et passis amb la galeta, ficar-ho, deixar-ho, llavors allò, és que ho tens fet, ho has de deixar reposar un dia perquè demà serà més bo que avui. Clar, la gent va veure el valor que tenia un fricandó. Clar, la gent, si ho fiques amb el fricandó i amb tot el de més, la gent valora molt més la feina dels restaurants. Jo crec que és molt bo el que ens ha portat.
Jo amb la gastronomia a vegades em perdo. No he entès, per exemple, què és la Bulli Foundation, encara. Tu saps què és la Bulli Foundation? O entens a vegades aquestes propostes també dels genis?
Mira, la proposta, jo crec que del Bulli Foundation, jo crec que a vegades Adrià se l'ha de comprar una mica com a Dalí. Dalí era un gran incomprès, però com porta mort 30 anys, 30 i pico, i seguim parlant d'ell com a gran geni. L'Adrià té aquesta explosió en el cap, a vegades parles amb ell i a vegades li dius, ara li preguntaria, què t'estic dient? Perquè veus que ell està en un altre, els seus ulls estan en un altre cantó, que potser jo he dit un lo i un mi, i diu, ostres, això no sé què se li va cap aquí. Home, és un geni, i estan fent, el que sí que estan fent és un gran registre de recopilar molta informació de tot. Estan fent uns volums de llibres, que a vegades et porten llibres de l'hort, llibres del mar, llibres del vi. Estan fent una recopilació molt bèstia. El que serà com a espai en si, no en tinc ni idea, però és que avui en dia els espais en si no existeixen. Tot és el núvol. I aquesta informació en el núvol hi és. Jo crec que d'aquí 100 anys es seguirà parlant de la Bulli Foundation i de la filosofia que té això. Que ho entendrem o no ho entendrem? Potser no ho entendrem mai.
És evident que la feina que fas tu és molt d'equip, no?, en un restaurant d'aquesta mena. Quan entres en una cuina, quina és la clau perquè funcioni?
Jo crec que primer és el respecte per tothom.
Perquè deuen haver crits, no?, també, a vegades.
No, crits n'hi havia, jo t'ho dic, crits quan jo, a l'altre Raül sí que n'hi havia de crits, ara no n'hi ha mai de crits. Hi ha cops d'atenció i s'expliquen les coses un parell de vegades o tres si fa falta. Però el que ha d'haver és molt respecte. Respecte per al producte, respecte per l'equip i respecte pel respectable públic. Has de tenir tot aquest respecte. Però respecte des del xef, que sóc jo, a respecte al que renta els plats. Perquè sense el que renta els plats, nosaltres no podríem donar el servei. O sense el que té l'atenció dels vins, o el que transporta a les bandejas, o el que fa els remets a les sales, o el que planxa les estovalles. Clar, tot és un suma, tot suma amb un equip, perquè al final, jo sempre dic que un general, com a general, no guanya batalles. Un general guanya batalles si té bons soldats. Clar, i t'has de rodejar d'aquests bons soldats i de creure cap on t'han d'anar.
Feu una feina tan exigent que a vegades es vincula la restauració, no?, també amb el consum i les addiccions. És veritat o no, això?
Mira, jo fa 8 anys et hagués dit que sí. Avui et diria que no ho sé. No ho sé. Jo et dic, amb l'àmbit que m'envolto i amb els cuiners que conec, tots tenen una vida molt sana i molt normal i no tenen el problema que tinc jo. El que passa és que hi ha més... Jo crec que hi ha un 50-50. Potser hi ha gent que n'abusa i hi ha gent que té una vida totalment normal. El que passa és que sempre qui fa més soroll són És com, per exemple, a la política, no? A vegades els que són menys i els que fan més sorolls és amb els que més se'n parla. Doncs amb això és el mateix.
Amb una branca de romaní, almenys de sort no me fuig d'aquí. He perdut ses eines, tenco un blau en es dit.
Raül, m'agrada molt xerrar una estona amb tu.
Sí, a mi també.
Què dinaràs avui?
Doncs avui dinarem pasta. Avui anirem pasta perquè la Jèssica doncs, ens portarà pasta d'un lloc d'una botiga d'un restaurant que hi ha molt a prop d'aquí, i avui farem un correprissa i ens porta una pasta feta per ells fresca.
Fantàstic.
Doncs que això dinarem.
Raül Balam, moltes, moltes gràcies, molta sort.
A vosaltres.
Catalunya Ràdio, el suplement. Roger Escapa.